Molt bona nit, Vilafranca. Com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora del Zadà, per arrencar una setmana més amb Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, d'ètica, d'apoderament i molt més. Aquesta setmana posarem el focus en l'emprenedoria. Cal tenir un caràcter especial per emprendre? És una decisió que ens ve donada al naixement o què hem de descobrir al llarg de la nostra vida? Per respondre aquests dubtes ens acompanyarà la nostra psicòloga de confiança i col·laboradora recurrent del programa, la Pilar Aguilar, que segur ens dona moltes eines per descobrir aquest món que tant m'apassiona. Som-hi! Doncs bé, bona nit, Pilar.
Hola, bona nit. Tornem aquí una altra vegada.
Vinga, com estàs? Això ja t'ho sents com a casa, eh?
Home, com a casa? Espera't. Avui canviarem els papers. Vinga, va, anem a canviar de rol. Avui et pregunto jo. Avui parlem de l'emprenedoria.
Bueno, espera.
Vale?
Vinga, va.
I aquí millor que preguntar que aquí a una emprenedora del Penedès, tan nostra com les Catànies i els Castellers.
Hòstia, quin... això és un piropàs, eh?
O sigui que avui la pregunta te la faig jo.
Vinga, va.
Esto es como, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Doncs el mateix. Un emprenedor neix o es fa? Hòstia, des del teu punt de...
Quina bona pregunta.
I de la teva experiència.
Vale, aviam. Jo tinc aquí un punt intermig, no? Crec que és una mica dels dos. Penso que, per una banda, hi ha d'haver-hi una predisposició conductual, no? Han d'haver-hi una sèrie de trets característics que et faci tirar endavant. Però també crec que un emprenedor sempre neix d'una crisi vital important. Doncs jo què sé, un divorci, un m'he quedat sense feina i no sé què fer, una crisi dels 50 o hi ha coses una mica més extremes com va ser el meu cas, no? Sí, sí.
A veure, jo ara, aquí seré una miqueta dolenta, que tu ja em coneixes.
Jo estic cagada.
I jo et pregunto,
vale.
Ariadna Massana, emprenedora de la marca El Zadà.
Vinga, has fet els deures, com
a mi. A veure, t'atreveixes a compartir la teva experiència emprenedora amb nosaltres? I els motius que et van portar a ser emprenedora?
Vinga, va, ara sí, que tu ets com el meu diazepam humà, però sí que em dona molta confiança.
No et preocupis, que tenim equip Kleenex preparats, eh?
Ah, perfecte, vinga. Perfecte. Si no em posen així una música... No. Aviam, ara sí que ja m'atreveixo, perquè, bueno, de fet és una cosa que em sana, no?, explicar-ho. Aviam, la Pilar i jo, amb una cosa que sempre expliquem molt de cachondeo, és que ens vam conèixer, literal, amb una onada de calor sota un arbre, i jo estava enganxada a aquell arbre plorant perquè, bueno, dins la meva ment, jo pensava que abraçar-me a un arbre així en plan hippie em donaria una espècie de calma. No, jo sempre explico que, bueno, jo he patit, vaig patir un event molt, molt traumàtic, que tu ja saps millor que ningú, i arrel d'això vaig patir depressió, estrès postraumàtic, i la grandíssima amiga que jo ni coneixia, que és l'agorafòbia. Llavors jo vaig estar 4 anys de la meva vida tancada, i clar, jo vaig passar d'un ritme de vida que era molt guai, que era, bueno, jo treballava de model, amb la high class, viatjant, no sé què...
Top.
Sí, una vida, bueno, una adolescència que de veritat semblava de pel·lícula hollywoodiense, eh? I vaig passar d'aquest estil de vida a de cop i volta veure'm tancada a casa meva sense entendre per què, que a mi em fotia por anar de l'habitació al lavabo. O sigui, vaig arribar a uns extrems molt, molt bèsties. De fet, jo crec que la Pilar us pot dir que no em recordo coneixeríeu la persona que va conèixer la Pilar el primer dia que ens vam veure, la d'avui.
Com el notari, doy fe.
Sí, sí, sí. Clar, ella
el
primer cop que em va veure, jo feia 4 anys que no sortia pràcticament, pràcticament no, que no sortia de casa o del portal de casa, que era el més lluny que arribava. Llavors la Pilar, seguint la seva línia sarcàstica, jo me'n recordo que la vaig trucar, ja portava com 10 psicòlegs i no acabava de trobar, no el meu, i me'n recordo que li vaig dir a la Pilar... Clar, m'has de venir a visitar a casa perquè jo no puc sortir. I la tia em va penjar. I la vaig trucar i li dic, no, perdona, és que se t'ha penjat. I em diu, no, què cony, dic, jo t'he penjat, que és un altre rotllo, no?
Si vols, vens a la consulta.
Exacte, si vols, vine, però és que sobre, literal, estava a 2 carrers la consulta de Pilar d'on jo vivia, no? Doncs aviam, jo estava en aquella situació, així resumint-ho molt, no? Llavors, clar, què em passava? Jo em sentia molt limitada, perquè a mi el que sempre m'ha agradat és la indústria de la moda. Llavors era com, aviam, a Vilafranca, molta indústria de la moda. com no siguis dependenta de l'Estradivarius...
Mm, no hi ha gaire cosa.
Aviam, poca cosa hi ha, no? Llavors, a partir d'aquesta experiència, no, jo necessitava trobar coses que a mi em fessin tirar endavant. I en el meu cas va ser un... Bueno, doncs, si no existeix, com era allò, si Mahoma no va a la muntanya, muntanya va a Mahoma, mm, doncs, en el meu cas va ser així, no? No existeix, doncs, he de crear-ho jo. I així va néixer el Zadà, i la veritat és que... Home, gràcies a emprendre, jo m'he empoderat, he entès que els únics límits que tinc són mentals i que tinc totes les eines per sobreposar-me quan sigui necessari. Aviam, gràcies a emprendre i a la Pilar, eh? Tot sigui dit que si no encara estaríem enganxats a aquell arbre.
A veure, tu te'n recordes que jo sempre t'he dit només hi ha un lloc al món on èxit, l'èxit va abans que el treball.
Al diccionari.
Al diccionari.
Aquesta frase de...
Això, tots els que ens escolteu, primer hem de treballar, i dur moltes vegades, molt com va dur. Ser el cas de l'Ariadna, i després obtindrem l'èxit. No, al revés no funciona. Això ja ho sap molt bé. Ha creat una marca, ha sortit de casa, ha començat a socialitzar un altre cop amb la gent, ha creat una marca de roba sostenible, de qualitat, circular, inclusiva...
T'has fet els deures total. Sempre has plorat i a sobre has fet els deures. Doble emoció.
No, però jo només volia dir que darrere d'aquesta marca hi ha tota una història. Tota una història de superació, de passió i de vida. Ja ho saps, però t'ho torno a dir, estic molt orgullosa de tu.
Oh, has superat, això queda gravat.
Les teves pors, les teves barreres, les teves resistències i sobretot les teves limitacions.
Moltes gràcies, Pilar. Això ho val tot, eh?
En un moment de la teva vida vas parar i vas deixar de fugir.
Sí.
I no només això, sinó que et vas girar i vas tocar el fantasma, com sempre dius tu, el monstre aquest que
el
et perseguia.
Monstres...
Perquè sí. Els que ens esteu escoltant, malgrat que les mames diguin que els monstres no existeixen, a veure, sí, sí que existeixen. Viuen al nostre interior i es diuen emocions negatives.
Sí, ho asseguro, vale. I dono molta fe.
A partir d'aquest moment ja no van haver-hi límits per tu. I estic convençuda, ho estàs demostrant, que pots arribar allà on vulguis.
Oh.
I tot això, que sapigueu els que esteu escoltant, que és una història de vida, de superació, i que és una lliçó de valentia. És una persona molt, molt valenta.
Ai, moltes gràcies, Pilar, ens estem posant sentimentals avui,
I com a bona emprenedora, doncs, evidentment, ella ens ha explicat la seva història.
Sí, per què m'has fet dir això? Per què m'has fet compartir la història?
Doncs perquè tens molts de trets de... Tens trets de...
D'emprenedoria.
D'emprenedoria. Uh-huh. Són uns trets psicològics.
Sí, realment existeixen aquests trets de personalitat
sí,
emprenedora.
Sí, per això diem. Per això hi ha psicòlegs que diuen, part de la psicologia, diu, no, és que el psicòleg... O sigui, perdona, l'emprenedor neix. Per què? Perquè hi ha una sèrie de qualitats inherents que les té la persona, que són aquestes que ara et diré.
Sí, no anava desencaminada, eh?
Ah, bé.
Ah, vale.
Però hi ha unes altres que es poden aprendre.
Vale.
Per això deien que diuen que hi ha persones que neixen amb un ADN emprenedor.
Sí, sí que ho havia
escoltat, això. I, en canvi, hi ha d'altres que són molt currantes i molt treballadores.
Vale.
Doncs aquestes característiques, per dir, tinc ADN emprenedor, són, evidentment, l'autoeficàcia, aquesta capacitat de poder organitzar i executar d'una manera efectiva accions. Per què? Doncs per a produir resultats òptims pel teu negoci, per la teva empresa. Després tenim la productivitat, que això fa referència, evidentment, a l'eficiència. Fer coses en el menor temps possible, i és aquella tendència a iniciar i mantenir accions que directament canviïn i millorin tant l'ambient del voltant com el teu negoci.
Vale. Aquest sí, l'organització no, aquest millor.
Una persona també proactiva. Què vol dir? Que això es tracta d'actitud, d'anticipar-se a situacions i oportunitats. És aquella persona, com ho és tu, que visualitza les oportunitats i actua fins que les aconsegueix.
Sí,
o sigui, en pro
sí.
D'aquestes.
Mentalitat de la boda Wall Street.
Això,
tothom.
Realitza accions directes, pren la iniciativa i lluita fins a aconseguir allò que vol.
Sí, o sigui, aquest xec.
Això marca, o sigui...
Aquí sí, aquí faig el xec.
Anem posant xec.
Sí, sí, jo estic fent xec. Vale. De moment, dos de tres.
El que diem a psicologia, el locus control, el locus de control.
Locus de control.
De control. Això vol dir que la persona realitza una sèrie d'accions que determinaran els resultats que després s'obtenen.
Vale.
A veure, explicat d'una manera senzilleta, això és tenir un locus de control intern. O sigui, tot això, jo tinc un èxit, me l'he guanyat jo, perquè he fet unes accions abans per aconseguir allò.
Vale. És com les passes, no?, que et porten a l'escala del sí. Mm-hmm.
Llavors, és com dir, jo faig una atribució interna tant dels meus èxits com dels meus fracassos.
Vale.
Això és tenir un locus de control intern.
Sí, com
o sigui, jo
acceptar i assumir...
El que jo,
sí,
les decisions
no.
que jo prenc
sí, això
i les accions
també.
Que jo faig... Doncs això jo
tot
tinc el control perquè...
Una jarra d'aigua freda,
assumeixo
però...
les
sí,
conseqüències.
Assumeixo, ja està,
vale.
Sí.
I després, aquest, que aquest, si no tens aquest, no pots ser emprenedor.
Ja, mare, ja no sé, crec que deixo la llista, eh?
Propensió al risc.
Ah, no, aquest és
vale. Superxec. Aquest és un tret de la personalitat doncs, que ens determina, ens indica la tendència i la disposició que té la persona, en aquest cas l'emprenedor, a assumir riscos.
Sí, sí, 100%.
Això implica... És que una activitat emprenedora, en realitat, implica, per definició, assumir riscos.
I menjar arròs.
I et pot sortir bé o malament.
Sí, sí.
Però, en realitat, aquests són els trets de l'emprenedor.
Vale. Ok, llavors, imagino que... Hi ha com aquests trets de personalitat i hi ha alguna també, una característica psicològica o alguna emoció, no sé com dir-te.
Sí, perquè això són com diguéssim els trets, aquests quatre són els principals, que són de les persones que diem que té l'ADN emprenedor.
Sí, aquesta és com la base,
no?
De la piràmide.
Això són allò de l'emprenedor neix.
Vale.
Això.
Perfecte.
Vale? Però després, evidentment, amb constància, amb treball i amb una sèrie de característiques, podem ser emprenedors també i
vale.
tenir èxit. I aquestes característiques també psicològiques que ha de tenir un emprenedor que no neix, sinó que es fa,
sí.
serien doncs, bueno, el talent, iniciativa, creativitat, si no tenim creativitat, poca cosa podem fer, confiança en un mateix, determinació i perseverança... compromís a llarg termini. No podem muntar una coseta dos
no.
dies, ja m'he cansat i ala, altra cosa
dos
mariposa. Això no es pot fer.
Que arrenqui,
o sigui,
sí,
hem,
sí,
de ser,
clar.
Hem de tenir un compromís.
Totalment.
Hem de ser flexibles, perquè les coses no sempre surten com nosaltres volem.
Ui, aquest costa molt.
Dinamisme. No ens podem apalancar. O sigui,
sí.
no ens podem quedar
no,
parats.
Ser...
I, no, les coses no venen, les busquem.
No, totalment.
Habilitat amb el tracte amb els clients, evidentment. Hem de ser empàtics, hem de ser assertius. Responsabilitat, optimisme. No pocs emprenedors d'èxit tindran èxit
jo,
si realment
vaig repetir mantres de la Louise Hay.
I pessimistes, clar. Sí.
De com era? Tu ets una, com era allò? Tu ets un imant per l'abundància.
Això, doncs vinga, que ens vingui l'abundància. Doncs, bueno, més característiques, previsió, hem de ser previsors.
Això més, d'això jo no gaire xec aquí.
Ja t'arribarà, ja t'arribarà. Tolerància, adaptar-nos, perquè pensa que el mercat és molt canviant.
Sí, això bé.
Hem de tenir respostes ràpides a situacions d'estrès.
Aquest és perfecte.
Evidentment, coneixement del producte
sí,
o del servei. L'empatia que em di, l'assertivitat i lideratge. O sigui,
sí,
aquests són més o més, que
jo
hi ha més.
Madonna, total,
però aquestes són les més característiques més bàsiques que
o sigui,
si
això,
no tenim, les hem d'adquirir.
Això et fa empresari?
No et fa empresari. A veure...
Quina diferència hi ha entre un emprenedor i un empresari? Perquè jo, per exemple, a mi aquests dies al Rec hi havia un cachondeo increïble que tothom deia jefa o empresari. Clar, jo em sento molt més còmoda amb la paraula emprenedor que amb la paraula empresari. A vegades tinc la sensació de com... No sé, potser és jo que em faig de menys, però... Tinc la sensació que empresari em queda com molt gran. I llavors també m'agradaria saber no, si realment existeix una diferència entre aquests dos terminis.
Jo t'explicaré la diferència senzilleta i la ràpida, perquè aquí, a veure, gaire temps no tenim.
No,
vale?
Pim-pam, s'ha de ràpid.
La principal diferència està en l'objectiu. I és que un empresari és una persona que busca beneficis. Per què? Doncs per acomplir els seus objectius de la companyia, de l'empresa, a més de satisfer unes necessitats de seguir dels accionistes, dels socis,
sí, un nivell més capitalista,
dels clients que conformen tota l'empresa.
Nivell material.
Vale. Mm-hmm. Llavors, un emprenedor evidentment també busca aquests beneficis. També busca complir uns objectius, però aquí ve la diferència. La seva prioritat és complir amb els reptes personals i socials que s'ha proposat.
Si és que jo sóc emprenedora per algú, veus? Jo em sento molt més còmode
aquesta. És la diferència
clar.
bàsica, que radica en l'objectiu. Però jo ara vull afegir un concepte, un altre concepte.
Ja comencen les paraulotes?
No,
encara no? Vale.
No, el que passa és una paraula, és un anglicisme, però bueno. I esses són els startups.
Jo, als ADA hi ha gent que jo considera startup, perquè té aquest impacte innovador.
Però què és un startup?
Explica'ls,
doncs, bueno, és una empresa emergent, la traducció és aquesta, és una empresa emergent de l'àmbit tecnològic.
Que innovador, sí.
Innovador, que el seu objectiu quin és? Doncs desenvolupar un model nou, i subratllem i en negrita, nou, un model nou de negoci.
Correcte.
Un model totalment innovador i amb un i que tingui un gran potencial de creixement. Normalment comencen amb una persona, amb molt pocs recursos i pocs diners, i el creixement és exponencial. La diferència més gran és que ofereix al mercat idees innovadores per a les quals encara no existeix un model de negoci.
Correcte.
Llavors, anem a posar exemples. I et posaré l'exemple que tant t'agrada del xino...
Ai, amb, no, per favor.
Amb la corbata.
Un altre cop aquest senyor, doncs, me l'havia tret de sobre.
Amiga, Shane és un startup.
La mare que...
Però igual que Shane, tenim Uber, Cabify, Airbnb...
No fotrem res de bo, no fotrem
Pinterest,
res
de bo. PayPal.
No, aquesta... Pinterest m'agrada, va.
Vale?
O sigui, Pinterest és guai.
Fins i tot Instagram, eh? O sigui, aquesta és la...
Instagram em veig obligada, però Pinterest és guai.
Aquesta és la diferència.
Bueno, està bé.
Bueno,
tenim... Vinga, seguim. Ara anem a la xitxa, a la part dramàtica, a la part més lletja d'emprenedoria, perquè tot i que a vegades, com per exemple en el meu cas, una salut mental fotuda et pot portar a emprendre, la realitat és que emprendre el 90% de les vegades ressenteix la salut mental. Llavors, tu com a psicòloga, quina creus que són les principals malalties en l'àmbit psicològic que afecten a les persones emprenedores?
Doncs mira, tal com acabes de dir, el tema de ser empresari o emprenedor no és tan maco com surt a les pel·lícules.
No.
No tenim dues cases, i una altra a la muntanya i una altra a la platja,
no.
I sóc una persona d'èxit, tinc molts calés i tinc un Porsche gent a la porta.
No és així, no.
La realitat és una altra.
Sí,
evidentment. Sí. Això és un estereotip. Llavors, pensa que un emprenedor, ser emprenedor comporta prendre decisions cada dia. Cada dia és un, a veure, és una pressió molt gran. I quan estàs dintre, perquè estàs dintre, al final, d'un ritme frenètic, et sembla, arriba un moment que et sembla que no tens temps ni per parar, ni per descansar, ni per pensar, i a vegades dius ni per respirar.
Sí, sí, 100%.
Llavors, hi ha una sèrie de trastorns que són els més comuns, que són, bueno, l'estrès bàsic.
100%, check. Veus, ja puc seguir amb la llista.
Estrès. Després continuem un esgrau una miqueta més amunt, que ja ens sobrevé l'ansietat, perquè no hem gestionat bé aquest estrès.
Vale.
I llavors, quan ja no gestionem bé ni l'estrès ni l'ansietat, doncs anem a la germana més gran, que és la depressió.
Si és una escala, jo no sé,
bueno,
més o menys.
No, més o menys. Perquè saps què passa en aquesta vida? Mira, en aquesta vida ens passen coses.
Sí, sí, està clar.
Ara mateix tu pots tenir,
si no és que estàs molt...
pots tenir dificultats a una empresa. Vale? Llavors, jo tinc diferents opcions de reaccionar. Una és, miro cap a una altra banda, i si no miro, no existeix.
Que n'hi ha molts.
Clar,
així,
sí, sí. I llavors no faig res. Doncs llavors aquesta dificultat, que era una dificultat, es converteix en un problema.
Sí,
i
clar.
El mateix ens passa, sí, intento gestionar-ho, però no ho faig bé. Faig una cosa que és el contrari a el que hauria de fer. Doncs llavors tenim això. Ja tenim la barreja, aquesta pòcima d'estrès, ansietat. Juhu, anem cap a la depressió.
Bueno, i allà truca la Pilar.
Llavors, què passa? Que ja no és tan fàcil gestionar una ansietat, perquè això ja són paraules majors. Ja no estem parlant de pautes que jo et puc donar i orientacions o estratègies. Ja hem de treballar una miqueta més.
I quines són les causes que produeixen aquestes malalties tan xunguis?
Bueno, doncs en els emprenedors, evidentment.
Sí, en l'emprenedoria, ara.
Jo crec que el primer punt, la primera causa és, evidentment, la incertesa financera. A veure, tu... I mira, ja riu, clar, perquè ja ho sap.
Què vols dir, que els números vermells no són normals?
No! Hi ha uns altres que no són vermells, que ho sabies?
Oh, no.
Amiga, això s'ha escapat. Doncs pensa que per iniciar i fer créixer un negoci, aportes uns calés, els busques de vegades d'on sigui...
Això és com, perdona, la que se avecina, que diu, hay que echarle billetes.
Sí, sí. El mateix, el mateix. Doncs primer és aquest, la incertesa financera.
Vinga.
Problemes econòmics, ens portarà estrès, ens portarà ansietat. Després, clar, un excés de responsabilitat. Perquè, esclar, he de prendre unes decisions superimportants i he d'assumir el risc d'aquestes decisions i de les meves accions. Una altra, la pressió per tenir èxit. Perquè, clar, si jo monto un negoci, és perquè em surti bé.
Sí, la gent, que et diu, encara no et funciona, i dius, però si vaig obrir fa un mes...
És per guanyar calés. Doncs llavors pensa que tant tingui èxit o fracàs, això pot tenir un impacte molt gran a la meva vida, tant professional com financera. I aquí apareix la por al fracàs. Ja tenim un fantasmeta que ens ve per aquí, la por al fracàs. Després també hi ha emprenedors que es troben molt sols. I llavors els hi falta, una altra causa és la falta de suport, falta de recolzament. Llavors pensa que un emprenedor treballa sol, al començament sobretot, i pot
sí,
sentir...
Sí, aquest no, perquè tinc uns amics que són uns enxitxats, us estimo, des d'aquí.
Llavors aquesta persona pot sentir que no té un real recolzament necessari, per què? Doncs per gestionar tota aquesta pressió i aquest estrès d'iniciar el negoci. Uh-huh. Després el que hem parlat abans, una sobrecàrrega de feina. Perquè, clar, com Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como.
Totalment.
Llavors tinc una gran quantitat de tasques, de feines diferents, i tot això m'ho he de menjar jo. I, per últim, si és el cas, que no crec que sigui el teu, una font d'ansietat i d'estrès és la falta d'experiència. Imagina't una persona que tu muntes un negoci
i no sap res de la història.
I no tens l'experiència, o sí que coneixes alguna cosa, però no tens l'experiència suficient en el sector com per emprendre. A veure, hem vist moltes vegades persones, no en el tema de la moda, però persones que es queden a l'atur, capitalitzen a l'atur i munten un restaurant. Ostres, tu!
Això ho he vist molt.
Un restaurant.
Quan mai no tens res d'hostaleria.
Però si no tens ni idea. O sigui, això tu creus que pot sortir bé?
No,
bueno, doncs aquestes serien, així rapidet, les causes que podria ocasionar.
Vale. Jo amb el que m'he identificat més del principi, que ja t'he dit amb el xec, és l'estrès. O sigui, sobretot, per exemple, quan tinc diverses comandes en el mateix termini de temps, o sigui, de veritat, tinc l'estómac com del revés, saps? Llavors, com es poden gestionar aquestes emocions tan desagradables?
Vale, doncs, per exemple, el primer de tot... Ja, a veure, que són uns tips que tothom coneix, però els hem d'anar recordant.
No em
perquè se'ns oblida. Se'ns oblida. Bueno, primer de tot...
Menja 5 fruites i verdures i...
Primer de tot, a veure, practicar activitats de relaxació.
Aquest és guai.
Hem de desconnectar.
Aquest és guai.
El cap nostre ha de desconnectar. No pot estar sempre prenent decisions com una màquina.
Aquest
ha de desconnectar.
Guai.
Llavors busca tècniques de relaxació doncs, com meditació, respiració profunda, mindfulness, yoga, pilates, però que t'ajudin a reduir aquest estrès i l'ansietat.
Sí, meditar és brutal, eh? Quan li pilles el truquillo... Mm. És molt guai.
Vale. Després, aquest que no t'agrada tant, que és fer exercici de forma regular.
És que m'hi fot un pal.
Sí, però tu saps els beneficis perquè t'ajuda a alliberar endorfines.
No, són aquells químics
que tenim pel cervell que ens ajuda a reduir l'ansietat.
Jo les meves endorfines són venir a la ràdio. I... Ho hauria de fer.
S'ha de fer. Que ja sé que són les coses bàsiques, però que són les que s'han de fer.
Sí, està clar.
Després, bueno, establir una sèrie d'objectius i metes realistes.
Aquesta és una de fatal, també.
Realistes i assolibles. Que ens permetin veure, sentir i gaudir de que estem fent progressos al nostre negoci. Hem de dividir els objectius en microobjectius, de manera que seran assolibles. Cada cop que jo assoleixo, puc aconseguir un objectiu petitet, això és un xute d'autoestima.
Sí, clar, jo ja em visualitzo la Milan Passion Week.
Sí, objectiu, com hem dit, realista i assolible.
Bien.
Vamos bien.
Què més?
Mantenir la bona salut física. Això és que és bàsic, però emprenedors i no emprenedors. És per
tothom.
És que
això és el típic del metge.
Dieta equilibrada, dormir suficientment i, bueno, evitar lo de sempre, cafeïna i alcohol, més que res perquè això pot ajudar a reduir l'ansietat.
Vale.
Vale?
Jo la copa de vi la nit me la faig, vale. Jo ho admeto.
Jo després me'n vaig anar al Vilatapa, Buscar recolzament en amics, familiars, terapeutes, si cal... I molt important, aprendre a dir no.
ai, això n'he pres i sentes superbé.
Aprendre a dir no per reduir sobrecàrrega, evitar compromisos innecessaris i això
i
sí que ens ajudarà.
I fer el que un sent, al final. Mm? Perquè, i fer el que un sent.
No, el que et ve de gust.
Que sí,
el que et ve de gust.
Al final ens desconnectem de nosaltres mateixos.
I finalment, a la teva feina, intenta fer pauses regulars com els nens petits.
Això tampoc en sé.
Per què? Perquè quan nosaltres estem fent una cosa i ja portem 20 minuts fent el mateix, la nostra capacitat d'atenció i de concentració baixa. Llavors, hem de fer una pausa i tornar a començar.
Vale, doncs... M'està fent senyes de que vol explicar-nos alguna cosa. Anem molt justos de temps. Tens un minut, paraulota de la setmana.
El síndrome de l'impostor, no és paraulota.
Ui, aquest dona per...
Més que
per
res perquè és superimportant. És un trastorn psicològic i són aquelles persones que tenen tendència a minimitzar i subestimar el seu èxit.
Ai, et sona, que no sona, això.
Et sona el cas del Dani Martín, el cantant de El Canto del Loco?
Sí.
Doncs això. Són persones que senten que no estan a l'alçada, que l'èxit ha sigut per l'atzar o per la sort, que ells no s'ho han guanyat i que se senten això com un frau, com un impostor.
El Dani ho ha patit, això?
Sí, ho està patint.
Què dius? Mm. No en tenia ni idea, d'això.
Llavors creu que no es mereixen a tot allò que han aconseguit.
Ho has deixat...
Sí, sí, sí. És molt important, però pensa que això ho poden sentir empresaris, emprenedors...
Jo crec que les dones ho sentim molt, això.
Més. I saps per què? Perquè són més perfeccionistes.
Clar.
Pensa que 7 de cada 10 persones han patit alguna vegada el síndrome de l'impostor.
Sí, sí, jo 100%.
No només en els negocis, pot ser amb els estudis, pot ser amb l'esport...
Amb la parella.
Ah, sí.
A mi això m'ha passat, de dir, no, és que no m'ho mereixo, el dia que em descobreixi em deixarà. Això 100%,
això. Això és el síndrome de l'impostor.
Saps com es pot sanar el síndrome de l'impostor?
Evidentment, el primer, deixar de comparar-te amb els altres.
Vale.
Aquí ens fan molt de mal les xarxes socials.
Vinga.
Pensa que el que surt a les xarxes socials són un espejismo.
És fals.
És un miratge de la realitat. És allò que aquella persona vol que nosaltres veiem, però no és la realitat. Si has de competir amb algú, que sigui amb tu.
Totalment. Vinga, següent.
Parlar amb persones sobre el tema t'ajudarà a normalitzar aquest síndrome i seran capaços d'entendre't i comprendre't. Acceptar elogis és molt important, que costa molt. Llavors, és tan senzill com donar les gràcies sense justificar-te, sense buscar excuses, que això ja és un gran pas.
Vinga.
Un altre, dividir les metes en microobjectius, que ja ho hem parlat
això
abans.
Això ho estàs fent, matxaca, eh? Això
saco.
Em costa, eh?
I en l'últim cas, si tu no pots sol, consultar un professional que t'ajudarà.
Com la Pilar. I si no, escolteu Canviant Patrons, que aquí seguirem empoderant-vos. Bueno, Pilar, ha estat un plaer absolut tornar-te a tenir amb nosaltres. I res, seguim.
El plaer és meu. Moltes
gràcies. Canviant Patrons. Vinga, bona nit, Pilar Branca.
Gràcies.